Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 29 de gener del 2025. A Santa Cristina d'Aro veuran sortir el sol d'aquí a 3 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 7 graus. Avui ens torna a arribar un front actiu per l'oest que farà bufar el Garbí a partir de la tarda. Tindrem un cel variable amb sol durant el matí i més núvols a la tarda en diferents nivells que deixaran veure el sol estones. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem d'encetar les notícies parlant de la plana de successos perquè Cesc Linares va dimitir del Club Hoquei Palafrugell per la presumpta vinculació amb les gravacions a les dutxes de Sant Jordi Desvalls. Ampliarem aquesta informació, però a més hem de destacar que han detingut 4 germans a Palafrugell com a responsables d'un narcopis aquí al mateix municipi. I les comarques gironines guanyen 17.300 llocs de treball durant el 2024 i tanquen l'any amb una taxa d'atur del 7,7%. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més avui hem de destacar que parlarem amb el president de la denominació d'origen protegida Oli d'Empordà, Simon Casanova, sobre la necessitat d'avançar en la modernització del regadiu, acció que van reivindicar els diferents sectors de l'oli de Catalunya al Parlament la setmana passada, i també parlarem de les afectacions que està tenint la sequera en aquest sector. A més, canviarem de tema i parlarem amb la presidenta de SOS Costa Brava, Irene Gisbert, sobre la quarta jornada de debat del Conservatori del Litoral, que se celebrarà aquest mateix divendres 31 de gener a Girona. De seguida ampliarem tota aquesta informació. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen. Com cada matí, tenim a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
També saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
També tenim a la Mariona Fernández. Bon dia, Mariona.
Bon dia.
I saludem també en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que, com explicàvem, Cesc Linares va dimitir del Club Hoquei Palafrugell per la presumpta vinculació amb les gravacions a les dutxes a Sant Jordi Desvalls. Ferran.
Inicialment es va justificar per motius de salut i personals. Al mes de desembre, els Mossos d'Esquadra van detenir la portera del Club del Gironès acusada d'haver gravat d'amagat les seves companyes d'equip mentre es dutxaven. Segons el Club Hoquei Palafrugell, els Mossos d'Esquadra van detenir Linares per revelació de secrets i la investigació continua oberta.
I seguim a la plana de successos i seguim parlant de Palafrugell perquè han detingut 4 germans en aquest municipi com a responsables d'un narcopis.
Segons han publicat diversos mitjans i avançat l'Agència Catalana de Notícies, les investigacions van començar el mes de setembre per la sospita que es venia droga al pis situat al carrer del País Valencià. Aquest dimarts s'hi ha fet l'escorcoll i s'hi ha trobat 1 quilogram de marihuana i bosses preparades per la venda al detall. Segons les investigacions policials, els 4 germans hi vivien i distribuïen la droga, especialment marihuana.
I parlem d'ocupació i parlem de feina perquè les comarques gironines guanyen 17.300 llocs de treball el 2024 i tanquen l'any amb una taxa d'atur del 7,7%, Oriol.
Segons recull l'enquesta de població activa, el sector on més s'ha enfilat l'ocupació és el dels serveis, dins del qual hi ha comerç i turisme. En concret, el terciari ha sumat 14.900 empleats al llarg de l'any.
I parlem de salut perquè Palamós encapçala el rànquing de pacients amb polimedicació, Carla.
A Catalunya el fenomen de la polimedicalització afecta un 4,1% de la població segons les dades més recents de la Central de Resultats de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries i que ha publicat el Diari de Girona.
I seguim parlant de salut perquè l'exposició a temperatures extremes afecta la salut mental dels adolescents, segons apunta un estudi internacional.
Un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona revela que la fred i la calor afecten la salut mental d'adolescents als Països Baixos i l'Estat espanyol amb impactes diferenciats segons el clima. Els investigadors alerten que el canvi climàtic pot accelerar aquests problemes globals, especialment entre els joves, i proposen estratègies per incloure la salut mental en les polítiques d'acció climàtica.
I a la primera sessió ordinària de l'any, la Diputació de Girona ha donat llum verda a una modificació de les bases específiques de subvencions per finançar el manteniment dels llocs de secretaria secretària d'Intervenció en municipis amb menys capacitat econòmica i de gestió, Carla.
Aquesta decisió busca fomentar la cobertura d'un lloc clau per al bon funcionament administratiu dels ajuntaments, especialment en els municipis més petits.
I parlem d'habitatge perquè Calonge i Sant Antoni ha posat a la venda 11 parcel·les per comprar diversos habitatges, Mariona.
6 estan ubicades a Puig-Rosell, 4 a Sant Daniel i una a Puig-Balitrà. Els compradors tindran un termini de 4 anys per construir-hi. La convocatòria està oberta fins al 13 de març i les bases es poden consultar a través dels canals oficials de l'Ajuntament.
I el Baix Empordà es reuneix en un Consell d'Alcaldies per conèixer el nou Pla Únic d'Obres i Serveis, Oriol.
La sessió també ha tractat línies de finançament, la llei d'erradicació de l'amiant, la gestió forestal i les obligacions en l'empadronament.
I encetem la plana cultural perquè la llibreria Finestres obrirà la seva nova seu a Palamós aquest proper 12 de febrer, Mariona.
L'acte començarà a 6:15 i tindrà lloc a l'antic espai de la llibreria La Gavina, al carrer Major 48 de Palamós. La llibreria vol donar continuïtat a la tasca cultural de La Gavina i convertir-se en un espai de trobada i reflexió. Aquesta obertura s'emmarca en el projecte cultural de la Fundació Finestres que va arribar al municipi el 2023 amb la creació de la residència literària Finestres.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que el PSOE i Junts desencallen per fi el polèmic decret òmnibus amb una negociació fins a l'últim minut. Les converses entre tots dos partits van obligar també a enredar-hi el Consell de Ministres, que finalment ha pogut aprovar aquest nou decret que recull part de les mesures que la setmana passada Junts i el PP i Vox van tombar al Congrés. Entre les mesures hi ha la revaloració de les pensions, l'augment de l'ingrés mínim vital i les bonificacions al transport públic. A més, també s'inclou la moratòria per impedir els desnonaments de famílies vulnerables, però també amb canvis per protegir els propietaris. A més, hi ha ajudes específiques destinades als afectats per l'Havana a València i també encara pel volcà de les Palmes. Veurem com acaben anant les negociacions també per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Però hem de canviar de tema perquè han enxampat a un regidor de l'Ajuntament de València fent compres per internet durant un debat municipal sobre l'Havana. Es tracta d'un polític del Partit Popular, José María Olano, responsable de grans projectes i patrimoni del consistori, que s'ha dedicat a comprar vi durant el ple. María és un dels regidors de l'equip de l'alcaldessa, María José Català, i no es va mostrar gaire interessat en aquest debat del dimarts sobre el temporal en què van morir 224 persones i en què es debatia una moció sobre la reconstrucció dels municipis afectats. I encetem la plana de successos perquè una persona mort i un altre resultat ferida en caure sobre un tren d'Àlvia a Lleida. Dues persones van intentar pujar al sostre del comboi que en aquell moment estava aturat a la via 2 de l'estació, segons han confirmat Renfe i Mossos. El cos d'un d'ells s'ha incendiat en tocar la catenària i, tal com ha avançat la periodista Anna Ponsí, ha passat aquest dilluns al voltant de les 8 del vespre i es va desconnectar la subestació de Montagut que alimentava les vies 1 i 2 de la infraestructura per poder extreure aquestes dues persones afectades. I canviem de tema perquè els Mossos d'Esquadra han donat cops de porra a alguns manifestants durant les protestes pel desallotjament de la Massana que aquest dimarts s'ha concentrat a la Rambla del Raval de Barcelona. La protesta, convocada per entitats i col·lectius que feien ús d'aquest espai, ha ajuntat a 2.500 persones segons xifres de l'Ajuntament i 10.000 segons els organitzadors. La mobilització ha començat a 8:15 del vespre i quan passava 8:15 de la nit ha començat a caminar. Al carrer del Carme, amb la cantonada de Maria Aurèlia Campany, ha trobat una línia policial que no la deixava avançar. Allà ha començat una estira i arronsa entre manifestants i policies que ha comportat moments de tensió amb llançaments de pots de pintura a la línia policial i alguns cops de porra per dissuadir aquestes accions. I abans de seguir el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica, perquè avui ens torna a arribar un front poc actiu per l'oest que farà bufar el Garbí a partir de la tarda. El cel serà variable, sol al matí i més núvols a la tarda a diferents nivells que deixaran veure el sol a estones. La temperatura màxima no variarà gaire, continuarem amb un ambient fresc o fred, sobretot a causa d'aquest vent que ens acompanyarà al llarg del dia. Demà dijous podrien arribar algunes precipitacions, veurem però si seran importants o no. Per tant, estarem pendents d'aquest canvi de temps que es podria produir a partir de demà mateix. I com sempre a aquesta hora, escoltem el comentari que avui ens porta Neus Colomer.
Any nou no vol dir vida nova. Si no canvies res de la teva rutina, la teva vida continua igual. I el mateix passa amb el món. Vam acabar i començar any amb el món que sembla anar de cap per avall. Tornen les guerres, els extremismes van a l'alça, la por allò diferent s'imposa al debat públic, la democràcia està en crisi i la lluita contra el canvi climàtic sembla que se'ns escapa de les mans. Tot plegat ens porta un pessimisme que s'està convertint en pura indiferència. Una mena de tant se val, que obre la porta als demagogs de sempre, els que viuen de la por, el poder, la guerra i la seguretat malentesa. Ens trobem en un malestar col·lectiu que, en comptes de portar-nos a actuar, ens deixa paralitzats. Però no podem rendir-nos. Ara, més que mai, necessitem la imaginació com a motor per pensar en els canvis que volem i, sobretot, per començar a construir-los. És en les esquerdes d'aquest món desgastat on també s'obren finestres d'oportunitat per imaginar una altra manera de viure i de pensar. Les humanitats, la cultura i el pensament crític són més necessaris que mai per sortir del bucle i crear nous horitzons. En un moment d'informació falsa i bombolles digitals, el debat públic de qualitat és clau per defensar la democràcia. I els espais compartits, reals, no virtuals, són imprescindibles per recuperar la confiança i crear un civisme amb valor polític. La creativitat és, en aquest sentit, el millor antídot contra el pessimisme. És un motor imparable que ens connecta amb les emocions i ens recorda que crear és revelar-se. Quan creem, diem al món que hi ha alternatives. Si podem imaginar, podem transformar. Si som capaços de crear, som capaços de canviar. Per això, el meu propòsit d'any nou és treballar més la imaginació. No parlar tant de la realitat quotidiana, sinó de la quotidianitat que m'agradaria tenir. Espero no avorrir-vos. Ens llegim.
Doncs esperem que hi hagi persones que també s'apliquin aquest consell i que un dels propòsits d'any nou sigui treballar aquesta imaginació. Nosaltres de moment aquí a Ràdio Capital i al Supermatí també ho treballarem. Moltíssimes gràcies, Neus Colomer, per el comentari d'avui. Nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Perdent el rumb de Flashy Ice Cream i Ginestà.
Vull aixecar-me amb tu cada matí, i és que m'ha robat el cor i també el coixí. Despertar-me entre carícies, fer el cafè al jardí, discutir fent una birra el nom dels nostres fills. Mil diferències, un te amo, un te quiero, i tu digue'm si m'estimes o només em vols. Digue'm si és només sexe o estem fent l'amor. Em deies gincana i ara sóc el Pol. Tu i jo som els millors de tot el mapa, clavant xinxetes d'amor. Anem de vacances, jo que odiava perdre el temps, i ara m'encantes tu. Si només tinc temps i estimar no em costa, de les tristors ara em farem fum. Si només tinc temps, ets el meu rellotge, que guapa està la vida perdent. Connectem en el wifi, deixem el mòbil, connectem en físic. El teu amor és com una droga, però és algú més que químic. Ei, que guapa està la vida, que guapa estàs tu amb la meva camisa. Ella em fa perdre el rumb, però em fa guanyar autoestima. M'agrada despertar-te amb petons, que m'expliquis el teu llibre mentre dinem a una cala, i com canvia la vida després de fer l'amor. I el rodamón i tu la dama, espagueti a la Toscana.
de tot el mapa, clavant xinxetes d'amor. Anem de vacances, jo que odiava perdre el temps, i ara m'encantes tu. Si només tinc temps i estimar no em costa, però les tristors ara em farem fum. Si només tinc temps, ets el meu rellotge, que guapa està la vida perdent el rumb. I viurem sempre joves, que guapa està la vida perdent el rumb.
I fa uns dies els productors d'oli d'oliva verge extra van manifestar la necessitat d'avançar en la modernització del regadiu per assegurar el futur d'aquest sector. Cal tenir en compte que el sector de l'oli ha estat un dels més afectats per aquesta sequera que hem estat patint els darrers anys. I per parlar de la producció i d'aquesta necessitat, ens visita el president de la denominació d'oli d'origen protegida d'oli d'Empordà, Simon Casanovas, bon dia.
Hola, bon dia.
Esclar, primer de tot, no, m'agradaria parlar d'aquesta reivindicació que vam fer amb els diversos amb les diverses denominacions d'origen protegida d'arreu de Catalunya. El Parlament fa això cosa d'una setmana. Per què reivindica no modernitzar aquest sector de regadiu per garantir així la continuïtat de l'oli aquí a Catalunya?
Sí, la veritat és que el factor més limitant de qualsevol conreu agrari, sobretot de l'olivera, és la disponibilitat d'aigua perquè les plantes creixin regularment. I és evident que els últims 3 anys i la tendència és a llarg termini, és que hi ha un canvi climàtic i que cada vegada plourà menys. I, per tant, una manera d'assegurar que aquestes plantacions d'oliveres o oliveràs doncs, tinguin una producció més o menys regular és amb aportacions d'aigua mitjançant regadius. Això, diguem, la resta de Catalunya tenen uns regadius moderns que es poden modernitzar fàcilment, però les comarques del Baix Empordà és una mica més difícil, sobretot de l'Alt Empordà, perquè els regadius són molt antics i poc eficients. A més, han de compartir una pressió, diguem, de consum a les ciutats urbanes, sobretot a l'estiu, perquè evidentment hi ha un turisme que ens visita i que també s'hauria d'abastar aigua durant l'estiu.
Estem parlant, no, d'aquesta zona de l'Alt Empordà, també part de la zona del Baix Empordà. Esclar, no sé si el terreny també hi té alguna cosa a veure, no, amb la modernització d'aquests regadius. És a dir, a mi em venen al cap, no, aquells camps d'oliveres a Lleida on el terreny és completament pla, i aquí, que el terreny, diguéssim que pla no és del tot. Clar, no sé si això també complica encara més aquesta tasca de renovar els regadius que tenim aquí a la zona.
Evidentment, a part de tot el tema de l'estructura de reg en si, també hi ha que les oliveres sempre estan en zones més marginals, parlant agrícolament, marginals, vull dir, zones, diguem, de terrenys més pobres, més pendents, sobretot al peu del Montgrí, al peu de l'Albera, al peu de la Serra de Rodes, que són llocs on no hi ha regadiu, ja per si no hi ha regadiu, no hi ha, s'hauria de fer tot nou, i a part això, no? que està tot en pendents i difícils de modernitzar. A més, l'immensa majoria dels olivars de la nostra missió d'origen són olivars centenaris, de la veritat Argudell, que encara dificulta més el fet de poder modernitzar. És una inversió molt gran, a més són finques petites, perquè l'olivera tampoc és el principal conreu de gaires famílies. És sempre sigut un conreu secundari d'ajuda a l'economia familiar o per autoconsum.
I, esclar, no sé quina resposta els van donar des del Parlament, si hi haurà una col·laboració pública per poder modernitzar aquest tipus de conreus o encara està per veure.
Bueno, pensi que era el Parlament, que eren els grups parlamentaris doncs, que van prendre nota de tot el que vam exposar. Es van donar el suport amb tot, però evidentment diguem qui té el poder de decisió de poder-ho fer és el govern amb els seus pressupostos. També ens vam reunir el mes de novembre, el desembre, si no m'equivoco, amb el president de la Generalitat, amb els presidents de les Nacions Unides, amb els mateixos, diguem, to de poder demanar coses possibles, coses que es puguin portar a cap, la veritat és que sí, perquè no només es van limitar a demanar coses de rec, que sí, són fonamentals per un futur a llarg termini, però també vam demanar doncs, algunes coses a curt termini que realment no tenen cap post pressupostari gairebé.
I no, quines són aquestes coses que a més van demanar no, al Parlament?
Miri, una és, diguem, que es faci una bona formació a les escoles primàries en quant a alimentació saludable, en la qual doncs, l'oli és una de les bases de la dieta mediterrània i, per tant, si tenen un bon coneixement des de ben petits, els nens doncs, podran fer unes dietes més saludables en el futur. Una segona era el tema d'etiquetat, que actualment doncs, hi ha molts estudis científics que demostren que l'oli és un producte saludable. Però així com en els iogurts es pot arribar a posar doncs, que és saludable perquè té microorganismes que ho són, amb l'oli no es pot posar cap menció al fet que no hi ha extra verge o verge extra, diguem més ben dit, ho pugui posar a les seves etiquetes amb risc de sancions. Per tant, és un tema legislatiu que també és, que no tindria gairebé cap cost. I una tercera és un tema de que els pagesos que estiguin adherits a les denominacions d'origen doncs que puguin tenir, a l'hora d'haver-hi subvencions específiques pel sector, doncs alguna preferència sobre els que no ho estan.
Clar, un dels grans temes que hi ha hagut aquests darrers anys ha estat la sequera i parlàvem fa poc de que, per exemple, el govern havia donat subvencions al sector agrícola per pal·liar una mica els efectes no, de les pèrdues que havien tingut a causa de la sequera. Clar, no sé si el sector de l'oli han rebut aquest tipus d'ajudes, si la sequera encara tindrà efectes en les futures produccions d'aquest oli, sobretot aquesta zona de l'Empordà, tenint en compte, per exemple, no, que la zona de l'Alt Empordà, que depèn del pantà de, doncs, del pantà que tenen, està doncs, en aquest risc de sequera. Clar, no sé com està la situació actual i si tenen eines des del sector per poder pal·liar els efectes negatius que comporti.
Diguem l'ajuda el sector de l'olivera, com tot el sector agrari ha rebut aquestes ajudes, que han patit sequera, han rebut aquestes ajudes, que han anat molt bé, la veritat s'ha de dir, però és clar, veiem que no és el remei, perquè no, que et donguin diners, diguem, perquè has tingut una sequera i aquesta sequera es continua produint durant molts anys, no és una solució. La solució és poder viure del que fas, del que treballes, d'acord? Aleshores, sí que en un futur aquesta situació sequera segurament s'hi han repetint. Aquest any sembla que les pluges de la tardor, malgrat que aquí doncs, amb els aquífers estan molt esgotats i encara tornem a estar una altra vegada amb alerta, pues veiem que potser diguem el sol té una mica de... malgrat els aquífers estan esgotats i el pantà també, doncs, tenim més reserva en el sòl d'aigua que no teníem l'any passat. Llavors començarem amb un nivell més alt i potser aquest any 25, si les pluges són normals, van l'any, doncs podrem arribar a tenir una collita normal. Però esclar, això no vol dir que l'any 26 torni a repetir un altre període de sequera extrem. Vull dir, no ho sé, no tenim res a fer i no... l'únic que podem fer és fer pràctiques culturals doncs, que afavoreixin doncs, la conservació de l'aigua al sol i poca cosa més.
Esclar, i no sé com s'aconsegueix tot això, és a dir, la renovació d'aquest regadiu suposaria millorar aquest contrarrest, no?, dels efectes que pot tenir la sequera la zona de les olives?
Aviam, amb la zona de les olives és difícil, perquè, aviam, pensa que aquests regadius de la Muga no arriben a la immensa superfície i les del Ter i del pot del Ter, tampoc en el Baix Empordà, no han estat mai en zones de regadiu, perquè realment érem en una zona que no ens feia falta per poder tenir una construcció més o menys regular. Però, esclar, quan imagina a millorar les estructures d'aquests recs, irà pels regants que actualment en fan ús, sap? Llavors nosaltres seríem quasi bé a la zona de l'oli, diguem, seríem com un afegit i, per tant, estaríem molt a la cua de poder arribar, diguem, entrar en aquests regadius. Per tant, així com a altres zones catalanes, l'olivera està en rec, l'immensa majoria, aquí no ho està ni tenim gaires possibilitats de que ho estigui. No sé que facin inversions en pous i coses així, però també és molt difícil, perquè les proves és que també els aqüífers estan molt escutats.
Per tant, quines accions, no, poden emprendre des del sector per intentar allargar una mica la vida d'aquesta aigua que tenim al sol.
Bueno, és pràctiques culturals, doncs mirar de fer enervats en els jocs justos, mirar de, diguem, de fer treballar la terra de manera que es conservi més l'aigua en el sol, fer podes més fortes perquè l'olivera no sigui tan gran i no consumeixi tant d'aigua. I són pràctiques que ha de fer cada pagès, doncs, per adaptar l'olivar en les condicions actuals. Doncs hem de pensar que també l'olivera és un arbre molt sofert. Les oliveres no deixaran de produir, però hi seran. O no produiran tant.
Per tant, vull dir, els efectes que provoca, un dels efectes que té aquesta sequera persistent és que potser les olives, hi ha un canvi en la producció.
Bueno, el que farà és que les explotacions siguin menys rendibles, en el fons, que tindrà menys producció. I el tenir menys producció, els menys rendibles, pues serà més, la gent tindrà menys interès en conreuar-se, potser que s'abandonin, o potser que hi hagi empreses, pues, que hagin, o cooperatives, o que sigui, pues, que facin les explotacions més grans, perquè, diguem, per l'economia d'escala, pues, fer-los rendibles. És que no hi ha gaire més solucions.
I no sé si aquests efectes es poden equilibrar amb el preu de venda d'aquest oli que es produeix aquí a la zona de l'Empordà.
Aquest és un altre factor, però esclar, també, diguem, hi ha una altra part, que és el consumidor que el compra, que estigui disposat a pagar-ho. Aquest és un altre, però bueno, els costos, si van pujant, evidentment el cost de l'oli també irà pujant paral·lel.
Doncs estem parlant amb el president de la denominació d'origen protegit Oli de l'Empordà, Simon Casanovas. Crec que ho hem repassat tot, no sé si vol afegir alguna cosa més.
No, res més, moltes gràcies per entrevistar-me i donar-me l'oportunitat de poder exposar, pues, una situació una mica difícil que estem passant.
Gràcies a vostè per ser aquí al Supermatí i esperem que aquestes demandes que fan des del Parlament siguin escoltades.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vostè, que vagi bé.
Adéu, bon dia.
I com falta exactament un minut per arribar a 9:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que Cesc Linares va dimitir com a entrenador del Club Hoquei Palafrugell per la presumpta vinculació amb les gravacions de la portera del Sant Jordi Desvalls. Inicialment es va justificar per motius de salut i personals quan va deixar aquest càrrec. El mes de desembre, els Mossos d'Esquadra van detenir la portera d'aquest club gironès acusada d'haver gravat d'amagat les seves companyes d'equip mentre es dutxaven. Què més en sabem, Ferran?
Segons el Club Hoquei Palafrugell, els Mossos d'Esquadra van detenir Linares per revelació de secrets i la investigació continua oberta. Borrell lamenta l'afectació que ha tingut en l'estat d'ànim de l'entitat. Ha parlat amb l'Ajuntament de Palafrugell per coordinar-se sobre els passos a fer d'ara endavant per salvaguardar la imatge del club. L'entitat no descarta presentar-se com a acusació particular. El club demana prudència respecte a la investigació policial i ho fan referència a algunes afirmacions publicades en alguns mitjans de comunicació, com el possible intercanvi de fotografies entre Linares i la portera del Sant Jordi d'Esvalls. Al mes de desembre, la policia va detenir la portera de l'equip nacional catalana femení del Club Hoquei Sant Jordi d'Esvalls. En un comunicat oficial, el club va explicar que entre les jugadores també n'hi havia de la categoria FEM17 i, per tant, menors d'edat que reforçaven el grup. La directiva explica que quan van descobrir els fets ho van denunciar els Mossos d'Esquadra i ho van comprovar amb un agent de País al vestidor.
Doncs seguirem aquest cas, però hem de canviar de tema perquè els Mossos d'Esquadra i la policia local de Palafrugell han detingut quatre germans com a responsables d'un narcopis. Segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, les investigacions van començar el passat mes de setembre per la sospita que es venia droga al pis que es trobava al carrer del País Valencià.
Aquest dimarts s'ha fet l'escorcoll i s'hi ha trobat un quilogram de marihuana i bosses preparades per la venda al detall. Segons les investigacions policials, els quatre germans hi vivien i distribuïen la droga, especialment marihuana. Els detinguts passaran a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. Se'ls acusa d'un delicte d'organització criminal i un contra la salut pública. I a més, la policia els ha intervingut balances de precisió per pesar la droga.
I canviem de tema perquè hem de parlar d'ocupació i també de feina, perquè les comarques gironines guanyen 17.300 llocs de treball el 2024 i tanquen l'any amb una taxa d'atur del 7,7%, Oriol.
Les comarques gironines han guanyat 17.300 llocs de treball el 2024 i tanquen l'any amb una taxa d'atur del 7,72%. Segons recull l'enquesta de població activa, el sector on més s'ha enfilat l'ocupació és el dels serveis, dins del qual hi ha comerç i turisme. En concret, el terciari ha sumat 14.900 empleats al llarg de l'any. Per contra, però, la indústria tanca el 2024 a la baixa. Ara bé, les dades de l'enquesta també recullen com la inflació i les incerteses econòmiques han passat factura durant el quart trimestre, perquè del rècord d'ocupació assolit al setembre, amb 393.200 treballadors, el tombant de l'any s'ha passat als 387.200. Pel que fa als aturats, a finals de desembre a la demarcació hi ha 32.400 desocupats que busquen feina. L'última enquesta, que aquest dimarts ha fet públic l'Institut Nacional d'Estadística, permet passar balanç tant del quart trimestre com de tot el 2024. I aquí les dades mostren la cara i la creu de l'economia gironina. Perquè si bé al llarg de l'any i la demarcació ha guanyat ocupació i ha reduït atur, durant els tres darrers mesos també s'ha perdut part d'allò que s'havia assolit fins a finals de setembre, cosa que evidencia una certa desacceleració. A les comarques gironines, el 2024 es tanca amb 32.400 desocupats i una taxa d'atur del 7,72%. La dada positiva és que són 5.500 aturats menys en comparació amb el desembre del 2023, quan hi havia 37.900 gironins sense feina. De retruc, el mercat laboral de la demarcació també tanca l'any a l'alça i guanya ocupació, en concret fent la diferència entre aquells sectors que n'han creada i aquells que n'han destruïda. Ara hi ha 17.300 llocs de treball més al territori en comparació amb finals del 2023. Segons recull l'enquesta, l'any s'ha tancat amb 387.200 ocupats a les comarques gironines. A finals del 2002 aquesta xifra va situar-se en 369.900.
I, Oriol, tenim més dades per sectors?
Sí, si es mira per sectors, aquell que ha creat més llocs de treball a les comarques gironines ha estat el terciari, dins del qual hi ha el comerç i l'hostaleria. Aquí les xifres són clares. A finals de 2023, el sector serveis ocupava 263.600 persones i al tombant de l'any aquesta xifra havia remuntat fins a les 278.500. És a dir, que en el global del 2024 ha registrat un increment d'ocupació del 5,65%. En paral·lel, però, l'agricultura i la construcció també guanyen treballadors, si bé en menor mesura. En aquest cas, el primer en suma 3.300 i el segon 1.900. L'agricultura tanca el 2024 amb 10.300 empleats i la construcció, al seu torn, ho fa amb 30.200. Aquesta situació, però, no es trasllada a la indústria, perquè el sector terciari tanca l'any a la baixa i durant el 2024 ha perdut 2.800 treballadors. Dels 71.000 que tenia el desembre del 2022, ara passa als 68.200.
I encetem la plana de salut perquè a Catalunya el fenomen de la polimedicació afecta un 4,1% de la població, segons les dades més recents de la Central de Resultats de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitaris de Catalunya i que ha publicat el Diari de Girona. A la província, el percentatge és lleugerament inferior amb un 3,3%, tot i que algunes àrees destaquen per superar àmpliament aquesta mitjana. Carla.
Palamós encapçala el rànquing de municipis gironins amb un 4,84% de pacients polimedicats, seguit de Blanes amb el 4,38%. Altres localitats com Palafrugell, Lloret de Mar i Ripoll també presenten percentatges destacats amb xifres properes al 4%. En canvi, municipis com Olot, Figueres, Salt es troben entre els que registren valors més baixos. Diversos elements contribueixen al fenomen de la polimedicació, segons experts en salut pública. L'envelliment poblacional és una de les causes principals, ja que les persones grans acostumen a patir múltiples patologies que requereixen tractaments complexos. També influeix el gènere. Les dones tenen més probabilitats de ser polimedicades, especialment entre els 20 i els 55 anys. Segons declaracions de Mireia Espagallargues, directora de l'Àrea de Qualitat i Compliment de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitaris de Catalunya al Rotatiu Gironí, aquest fet s'explica per factors biològics com l'embaràs i socials. D'altra banda, la situació socioeconòmica juga un paper crucial. Les zones amb menys recursos econòmics solen tenir un percentatge més alt de pacients polimedicats, ja que la pobresa està associada amb una major incidència de malalties cròniques. Això genera una cascada terapèutica que preocupa els especialistes. Jordi Mestres Lucero, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, adverteix que sovint els efectes secundaris d'un medicament provoquen la prescripció d'un altre amb riscos potencials per la salut. Les persones grans són especialment vulnerables als efectes secundaris d'una combinació excessiva de fàrmacs. Manuel Medina, metge de família i expert en atenció primària, assenyala que problemes com caigudes, fractures o deshidratacions estan estretament vinculats amb l'ús inadequat de medicaments. A l'estiu, per exemple, l'ús d'antidiurètics sense un control estricte pot derivar en episodis greus de deshidratació.
I seguim en l'àmbit de la salut perquè un estudi dirigit per l'Institut de Salut Global de Barcelona ha identificat que l'exposició al fred i a la calor pot afectar la salut mental dels adolescents. La investigació se centra en com les temperatures ambientals influeixen en símptomes psiquiàtrics com l'ansietat, la depressió i els problemes d'atenció. Els resultats publicats recentment a la revista especialitzada JAMA Network Open subratllen que aquests efectes es produeixen fins i tot amb canvis moderats de temperatura. Aquesta troba és rellevant en un context global en què la salut mental juvenil està cada cop més amenaçada. Carla.
L'estudi va analitzar gairebé 5.000 adolescents procedents dels Països Baixos i l'Estat espanyol. A la cohort neerlandesa es van observar les temperatures baixes estaven associades a un augment dels problemes d'interiorització com ara l'ansietat i la depressió. En particular, exposicions prolongades a temperatures al voltant dels 5,5 graus van provocar un augment significatiu en els nivells d'aquests símptomes. Per contra, a la cohort espanyola, l'exposició a temperatures mitjanes de 21,7 graus durant 2 mesos es van relacionar amb problemes d'atenció i concentració. Aquestes diferències suggereixen que els efectes de la temperatura varien en funció del context climàtic regional. El canvi climàtic i l'augment de temperatures extremes podrien empitjorar els trastorns psiquiàtrics, especialment entre els adolescents, que són una població vulnerable. Actualment s'estima que aproximadament un de cada 7 adolescents d'entre 10 i 19 anys a escala mundial pateix algun problema de salut mental. Els investigadors expliquen que la fred extrema pot alterar la funció cerebral a causa de mecanismes com la vasoconstricció, mentre que la calor pot desencadenar increments en les hormones de l'estrès i dificultar el son i afectar la concentració. Els autors de l'estudi, liderats per Mònica Guixens i Esmei Essers, recalquen la necessitat de continuar investigant en entorns climàtics diversos per comprendre millor l'impacte de les temperatures en la salut mental. Guixens subratlla que, si bé els resultats apunten a una relació correlada entre les temperatures i els símptomes psiquiàtrics, és possible que només les exposicions prolongades a temperatures extremes evidenciïn aquests efectes. Així mateix, els investigadors reclamen incloure la salut mental com una prioritat en les polítiques d'acció climàtica per protegir els grups més vulnerables, com els adolescents, davant les conseqüències del canvi climàtic.
I en la primera sessió ordinària de l'any, la Diputació de Girona ha donat llum verda a una modificació de les bases específiques de subvencions per finançar el manteniment dels llocs de secretària d'intervenció municipal amb... Ai, perdoneu. En municipis amb menys capacitat econòmica i de gestió, Carla.
Les ajudes podran ser sol·licitades per ajuntaments amb una població igual o inferior a 1.000 habitants, així com aquells que, tot i superar aquest llindar, comptin amb una despesa corrent no financera inferior a 1,5 milions d'euros. Les despeses subvencionables cobreixen el període comprès entre l'1 d'octubre de l'any anterior i el 30 de setembre de l'any en curs. La Diputació ha destacat que les subvencions són finalistes i no garanteixen l'obtenció d'ajudes en anys posteriors. Durant el ple, Beatriz Esporrin Palacios, regidora de l'Ajuntament de Girona, ha pres possessió com a nova diputada, ocupant el lloc de Joan Martín Puntada, qui va renunciar el passat desembre. Esporrin formarà part de les comissions d'Hisenda, Acció Social, Cultura i altres àmbits, a més del patronat Fundació Privada Fira de Girona. Amb aquesta incorporació, el partit del grup dels socialistes de Catalunya a la Diputació queda format per 5 membres: Josep Bofill, Beatriz Esporrin, Mauricio Jiménez, Adrià Lamelas i José María Martínez. A més, el ple ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel grup CUP Som Poble, que impulsa la sobirania energètica dels municipis gironins. L'objectiu principal és fomentar l'autoproveïment d'electricitat renovable aprofitant els espais municipals per desenvolupar projectes d'energia verda. A més, es demana al govern de la Generalitat de Catalunya que col·labori mitjançant l'energètica i altres associacions municipalistes en la promoció d'iniciatives locals per a la transició energètica, tot contribuint a la gestió pública de les xarxes de distribució elèctrica.
I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha posat a la venda 11 parcel·les per construir habitatges unifamiliars. Mariona.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha posat en venda 11 parcel·les del patrimoni municipal del sòl i habitatge per la construcció d'habitatges unifamiliars. La convocatòria, adreçada a persones físiques o jurídiques, estarà oberta fins al pròxim 13 de març. Les ofertes hauran de complir els preus mínims establerts pel consistori. Les parcel·les es troben repartides en 3 zones del municipi. 6 estan ubicades a Puigrosell, 4 a Sant Daniel i una al carrer d'Oslo, a Puigbalitrà. Els preus de sortida oscil·len entre els 71.000 euros i els 160.000 euros, segons la superfície i la ubicació. La mida de les parcel·les varia dels 600 i els 1.695 metres quadrats, amb una ocupació màxima permesa que va del 20 al 30%, depenent de la zona. Segons les bases del concurs, els adjudicataris tindran un termini màxim de 4 anys per construir-hi els habitatges. La informació tècnica i les bases del procés estan disponibles a través dels canals habilitats per l'Ajuntament.
I canviem de tema perquè el Baix Empordà es reuneix en un Consell d'Alcaldies per conèixer el nou Pla Únic d'Obres i Serveis. La sessió també ha tractat línies de finançament, la llei d'erradicació de l'amiant, la gestió forestal i les obligacions en l'empadronament. Oriol.
El Consell d'Alcaldies del Baix Empordà ha celebrat una nova reunió centrada en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2025-2029. La trobada, que ha reunit més d'una trentena d'alcaldes i alcaldesses de la comarca, ha comptat amb la presentació del delegat del Govern de la Generalitat, Xavier Guitart. El pla inclou un pressupost de 500 milions d'euros per impulsar inversions als municipis catalans. A més, Joan Martín, director dels Serveis Territorials d'Economia i Finances, ha exposat les línies de finançament disponibles a través de l'Institut Català de Finances i ha explicat els detalls de la nova llei d'erradicació de l'amiant. Aquesta normativa pretén eliminar aquest material nociu i minimitzar els seus efectes sobre la salut. En l'àmbit ambiental, Josep Guix, director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació a Girona, ha alertat sobre el risc d'incendis forestals i ha informat sobre les subvencions destinades a netejar fusta morta als boscos. Finalment, Mònica González, directora dels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes, ha repassat les obligacions dels ajuntaments pel que fa al tràmit d'empadronament i ha detallat els recursos disponibles per garantir-ne una gestió eficient.
I encetem la plana cultural perquè el proper 12 de febrer la llibreria Finestres de Palamós obrirà les seves portes amb una festa popular. Mariona.
L'acte d'obertura començarà a 6:15 i tindrà lloc a l'espai que havia ocupat la llibreria La Gavina, al carrer Major 48 de Palamós. Des de la llibreria s'ha expressat a través d'una publicació d'Instagram que és un honor i una responsabilitat continuar la tasca cultural de la Gavina, que va tancar el 2019. També s'ha remarcat el compromís de convertir Finestres Palamós en un espai de trobada i reflexió, integrat en la vida cultural del municipi i de la seva àrea d'influència. La Fundació Finestres ja va arribar al municipi el 2023 amb la creació de la residència literària Finestres, ubicada a la Casa Sanià. En aquell moment es va anunciar l'obertura d'una llibreria al centre de Palamós. El director de la residència, Nicolás Botero, va manifestar la voluntat de fomentar sinergies amb Palamós i potenciar el teixit cultural del municipi.
I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Tatu i Lorin. Abans d'acabar el supermatí aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de destacar que SOS Costa Brava torna a celebrar aquest divendres 31 de gener a l'Auditori Josep Irla de Girona una nova jornada, concretament la quarta de la jornada del Conservatori del Litoral. La voluntat és reivindicar que es creï aquest ens per vetllar per la zona litoral i per parlar-nos una mica més d'aquestes jornades ens visita la mateixa presidenta de SOS Costa Brava, Irene Gisbert. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, esclar, m'agradaria preguntar-li, aquestes són les quartes jornades que se celebren en relació a aquest ens. Esclar, no sé si des del moment en què van decidir celebrar-les, que és que fa 4 anys justament s'hauria d'haver creat aquest organisme, esclar, no sé si després de 4 anys la situació ha avançat, ens trobem igual, i per què és important, no, que es creï aquest ens en aquesta zona del litoral gironí.
Doncs mira, sí, la situació ha avançat, però molt més lent del que s'esperava. En principi sabia, hi havia un termini d'un any perquè la llei estigués aprovada i es constituís el conservatori, i portem pràcticament 4 anys i seguim ara mateix amb un avantprojecte de llei. Per tant, la quarta jornada està pensada perquè d'una vegada per totes, no?, per pressionar perquè realment s'aprovi la llei, i perquè, a més, l'avantprojecte no contempla tot el que nosaltres voldríem. És a dir, perquè el conservatori funcioni necessita tenir recursos. Primer explico, si voleu, què és el conservatori.
Sí, endavant.
Perquè potser no tothom coneix què és el conservatori. El conservatori és una institució pública, en aquest cas de la Generalitat, que el que ha de fer és comprar tot aquell terreny que hi ha a primera línia de mar, o sigui, tota la zona costanera, que està en perill, o sigui, que s'hauria de preservar perquè té valors naturals, té valors ambientals i paisatgístics, i s'ha de preservar i conservar, no? Per tant, aquesta és la tasca que té. Aquest conservatori existeix a França. França té aquest conservatori a tot el seu litoral i a tot el seu, o sigui, a totes les illes que té la pròpia França, i ja tenen preservat tot un 30% més o menys del seu territori. Nosaltres volem que això també passi a Catalunya, i per això vam demanar que es creés. En principi la Generalitat ho va veure bé, la major part dels partits polítics també, però el procés és lentíssim, i a més un cop han fet l'avantprojecte, doncs té moltes mancances.
Clar, aquest avantprojecte, quines mancances principals tenia? Té, perquè encara estem en aquest procés de tenir l'avantprojecte. Clar, no sé quines són les principals mancances i quins són els aspectes que creieu que són bàsics per poder crear aquest conservatori del litoral.
Doncs, per exemple, el més important és que tingui dotació econòmica, perquè si fas una llei i no la dotes econòmicament, per més que estigui sobre el paper, no avançarem. I això és Costa Brava el que demana, és que es doti del 50% dels ingressos de la taxa turística recaptats a les demarcacions, comarques i municipis del litoral, que siguin directament per finançar el conservatori. Pensem que això seria perfecte perquè ens permetrà tenir diners, i parlem d'uns 15 milions anuals que aniran directament a comprar territori, a comprar terreny. L'altre tema que ens sembla important és que ara mateix, tal com està l'avantprojecte, ens parla que el conservatori el que farà és a dir, l'àmbit d'actuació serà d'un quilòmetre des de la costa, i nosaltres demanem que sigui de 3 quilòmetres, perquè segons quines zones i quins, el que podrien ser parcs naturals més endavant, si només tenen una amplada d'un quilòmetre és molt poc, pot quedar molt desprotegit, i en canvi si fossin 3 quilòmetres realment estarien protegint molt més. Pensem que és important. Tampoc està clara la regulació de la composició dels òrgans de govern. Cal tenir definits quins són els òrgans, quina és la coordinació, com serà la governança, però demanem sempre que siguin òrgans petits. No volem tenir una gran... no necessitem tenir burocràcia. Necessitem òrgans que siguin molt eficaços, que treballin, però amb un director i poc més estaria bé. És a dir, que no necessitem un monstre. Volem fer una eina, no?, una institució petitona i eficaç, però sí que ha de tenir, i això ara no està previst, un consell científic o un comitè científic que sigui el que assessora els polítics per fixar les prioritats d'adquisició de sòl i la gestió, i també per elaborar els plans de gestió i de millora dels espais. I finalment, cal també regular els fins i els objectius del conservatori, que no estan regulats. És a dir, el fi del conservatori és l'adquisició de sòls costaners dotats de valors naturals i ambientals i paisatgístics, i la constitució d'un patrimoni un patrimoni públic de sòl costaner a Catalunya.
I esclar, tot això entenc que ho treballareu de manera més profunda en aquestes jornades que fareu aquest divendres a Girona, que seria a partir de les 4 de la tarda, però parlem-ne una mica més. Quins ponents hi tindrem, no? Quines veus hi podrem sentir en aquestes jornades?
Doncs mira, aquestes jornades celebren aquest divendres a l'Auditori Irla per la tarda, comencen a les 4, la gent es pot acreditar, però comencen a les 4:30, segurament durarà fins a les 9 de la nit. Llavors, Primer parlarà l'Eduard Ribot, que és advocat de SOS Costa Brava i portaveu, que explicarà les mancances que té i com entén SOS Costa Brava que ha de ser conservatori. I seguidament parlarà en Jordi Sargatal, que és el secretari de Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Ell ens explicarà en quin punt està el conservatori, en quin punt està l'avantprojecte i si accepta o com veu les propostes que fa SOS Costa Brava. Després tenim una taula rodona, una primera taula rodona, que el que ens parlarà una mica és una mirada des de diferents punts de vista de com és el conservatori, com ha de ser el conservatori. Parlarà la Puri Canals, que és membre del comitè científic del Conservatori del Litoral Francès, és una científica catalana que forma part del comitè científic del Conservatori Francès i, per tant, coneix perfectament com ha de funcionar un conservatori i quins parants pot tenir, quines coses hem d'evitar perquè funcioni bé. Pensem que és superimportant. També estarà en Josep Amat, que és regidor d'Urbanisme de Castellplatja d'Aro i Segaró. Pensem que hi ha una superoportunitat de comprar sòls per evitar que s'ampliï la Marina de Port d'Aro i que l'última part de platja que queda, diguem, natural, que no està construïda, Platja d'Aro, es preservi. I per això hem convidat el regidor d'Urbanisme de Platja d'Aro perquè ens digui com ho veu ell, si està d'acord amb nosaltres. Nosaltres pensem que és una gran eina pels ajuntaments i també volem veure si ells pensen com nosaltres i quina és la seva idea. Hem convidat també l'Andrés Rubio, que és periodista i escriptor, i ha escrit un llibre que es diu Espanya Fea, que explica perfectament la destrossa que s'ha fet a tot el litoral a la península ibèrica, i creiem que és molt, molt interessant entendre, no?, com històricament no s'ha preservat i no hi ha hagut cap pena de sensibilitat envers el paisatge. I també està convidat el periodista i escriptor de viatges Xavier Moret, que també té un llibre específic sobre la Costa Brava on explica tots els seus problemes. I després tenim una segona taula rodona on estan convidats diputats del Parlament de Catalunya, del PSC, de Junts, de la CUP, d'Esquerra, dels Comuns. Vindrà el Jesús Becerra del PSC, el Lluís Mejoler dels Comuns, la Laia Canyigaral d'Esquerra Republicana, el Dani Cornellà de la CUP i el Jordi Monell de Junts. I amb ells, l'Eduard de Ribot intentarà arribar a un consens perquè són ells els que han d'acabar aprovant la llei i, per tant, pensem que estan tots allà realment podem acabar pressionant perquè la llei sigui una realitat ben aviat.
No sé quins han de ser els següents passos, no?, que a part d'aprovar aquesta llei, perquè comenci a caminar i es comenci a fer efectiva, no?, perquè primer és aprovar-la, però llavors quins han de ser els passos?
En principi, un cop el Parlament l'aprovi, evidentment hi ha tots uns passos burocràtics, però en realitat s'hauria ja de crear la institució el més aviat possible i posar-la en pràctica. I llavors, sobretot, el que cal és que tingui dotació econòmica perquè ja puguem començar a comprar. De fet, la Generalitat tenia reservats 2 milions d'euros per començar a comprar sòl, i el que els hi passava és que no teníem mecanismes, és a dir, teníem una dotació ja guardada, però no teníem mecanismes per comprar. Llavors deien, és que no tenim manera de comprar encara que tinguem els diners, perquè no existien els mecanismes. Per tant, un cop s'aprovin, doncs tocaria començar a comprar i a preservar ja terrenys del litoral.
I ja per acabar, m'agradaria preguntar-li com ens podem inscriure per poder participar de la jornada, és a dir, assistir de públic i veure quins són aquests canvis, no?, que cal fer per tenir aquest conservatori del litoral.
Doncs nosaltres hi convidem a que vingui tothom perquè pensem que serà molt interessant. Hi ha dues maneres ben senzilles. Una és entrar a la web de SOS Costa Brava, buscar jornada del conservatori, i hi ha una fitxa d'inscripció que has de posar el nom, cognoms, i em sembla que el correu electrònic. I l'altra és entrar directament per correu electrònic, enviar el mail conservatori@soscostabrava.cat, donar nom i cognom i telèfon de contacte per si hi ha qualsevol canvi, i ja està, ja estan, tothom estarà ja inscrit. Mm-hmm. És a dir, que tenim dos sistemes ben senzills perquè tothom es pugui inscriure.
Mm-hmm. Doncs per aquells que vulguin visitar Girona aquest divendres 31 de gener, l'Auditori Josep Irla d'aquest municipi celebrarà aquesta jornada per parlar una mica més del projecte del Conservatori del Litoral, i nosaltres n'hem parlat aquí amb la presidenta de SOS Costa Brava, Irene Gisbert. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
Esperem que vagi bé la jornada. Gràcies. Adéu.
Moltes gràcies. Adéu.
I recordem-ho, avui ens torna a arribar un front poc actiu per l'oest que farà bufar el vent de Garbí a partir de la tarda, i tindrem un cel variable, sol al matí i més núvols durant la tarda a diferents nivells que deixaran veure el sol en diverses estones. La temperatura màxima no variarà gaire i continuarem amb ambient fresc o fred a causa del vent. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, però que també hem emès per Ràdio Bisbal. Com sempre us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí, i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que vagi bé. Adéu, adéu.